Identitats, amb Esther Ballart.
Bona nit. Un cop més som aquí amb tots vosaltres a Identitats, on amb els nostres convidats conversarem i compartirem les seves vivències i històries. Perquè avui se'ns ha omplert l'estudi de pintura, de llapisos, de pinzells, de paper, de vestidors i de teles. En definitiva, se'ns ha omplert d'art. Se'ns ha omplert d'art perquè avui tenim amb nosaltres un artista de cap a peus. Tenim a Adolf. Bona nit, Adolf. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Hola, bona nit.
Però comencem pel principi. Comencem per la fitxa d'identitat. Adolf neix a Barcelona l'any 1965, però des de l'any 1984 viu a Valldoreix. Va estudiar a l'Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès i es va graduar en procediments pictòrics a la Llotja de Barcelona. També té estudi de fotografia i gravat. És pare d'una nena, Ariadna, de 3 anys, i també és el responsable de que al Vallès hi hagi més pintors, gràcies a les classes que fa al Pou d'Art. En el seu currículum podem veure multitud d'exposicions, és inacabable, a nivell nacional i a nivell internacional. També és membre i promotor d'associacions importants, com per exemple, per nosaltres a Sant Cugat, FIRART, de la que és soci fundador. Actualment, com ja dèiem, viu a Valldoreix. Adolf, dèiem que ets membre fundador de FIRART, una associació que cada vegada ha estat més present entre nosaltres. Com va sorgir la idea de FIRART?
Bé, això va sortir dels que estaven en aquell moment a l'Escola d'Art i a mi em van convidar a entrar a la junta directiva, o sigui a la primera junta, en la qual vaig acceptar de seguida perquè vaig trobar que era una boníssima idea, era una manera de potenciar l'art des de l'artista, sense intermediaris, i era una manera de, entre tots, ajudar-nos per difondre el que estàvem fent.
I es tractava una mica també de fer-ho directament, oi?
Sí, era bàsicament la principal activitat en aquells moments era fer la mostra d'art al carrer, que durant els primers anys es feia cada diumenge, vull dir que era bastant dur, era bastant, costava molta feina i era bastant cansat, però clar, va ser una novetat, no? Això la gent no estava acostumada a anar per la plaça Octavià i trobar-se artistes exposant, ensenyant les seves obres. I bueno, va ser, primer va costar que la gent ho acceptés, però després sí que els va començar a agradar i gairebé ho trobaven a faltar, no? I va funcionar bastant bé.
I contràriament al que la gent creu, no és només una qüestió econòmica, sinó que és també una qüestió de llibertat temàtica, oi?
Sí, és que tens tota la llibertat. Primer hem de pensar que molta de la gent que fins i tot ara està exposant a FIRART són les primeres exposicions que fan. A veure, no es poden considerar exposicions perquè no és en un espai tancat, són mostres, ensenyes la teva obra, i si estàs aprenent, doncs quan pintes en el teu estudi ho penses d'una altra manera, perquè penses, ostres, que això ho he d'exposar el diumenge, i vulguis que no, treballes d'una altra manera i t'esforces encara més, no? I evidentment no hi ha una vessant econòmica, no? Que a veure, sí que hi ha gent que és la seva manera de viure, hi ha gent que és professional del tema de les fires i va a moltíssimes i viu exclusivament de les fires, i hi ha gent que no, que es posa allà a ensenyar la seva obra, xerra amb els amics, amb els altres companys, amb la gent que li pregunta, i poden estar un any sense vendre res i no passa res.
I no passa res. Però sempre t'has dedicat, entrem ja potser en el plano personal, abans de fer-te la pregunta i anava a sac. Aviam, Adolf, tu sempre t'has dedicat a la pintura?
Uf, a veure, depèn, perquè jo vaig fer COU i després de fer COU vaig començar econòmiques. El que passa és que...
Econòmiques,
sí,
fixa't, de la pintura a econòmiques.
Sí, sí, a veure, Belles Arts també ho vaig intentar, però per entrar a Belles Arts en aquells temps es feia un examen d'ingrés duríssim,
molt
que si no tens un nivell acceptable, no entres.
Era un
jo en aquella època no el tenia. Jo als 18 anys, no és com ara, que tinc alumnes de 15 anys que pintaven molt millor que jo en aquella, quan jo tenia 15 o quan jo tenia 18, i no em costa gens de dir, no? Vull dir, jo vaig començar, podríem dir, que tard, no? Llavors en aquells moments no vaig, la meva intenció era fer econòmiques i belles arts al mateix temps i no, em va fallar el tema de belles arts, no em vaig preparar bé i bueno, vaig començar econòmiques, però em vaig adonar que allò no era el meu. Vaig començar amb moltes ganes, però vaig trobar que estava repetint com una altra vegada i que no, i la veritat ho vaig deixar per sort. Em vaig instal·lar a viure definitivament a Valldoreix solet i llavors vaig entrar a l'escola d'art de Sant Cugat.
I què és el que et va fer despertar l'espurna aquesta? Sempre intentem aquí a Identitat, som xafarders de mena i sempre intentem trobar l'espurna que et va despertar aquell interès pel món de l'art.
Això és molt difícil perquè quan jo tenia 6 anys, ho sé perquè m'ho han explicat, jo volia ser pintor, però quan tenia 6 anys i sempre m'havia agradat molt i dibuixava allò, copiava les coses molt bé i se'm donava bé, tenia facilitat innata per això. Després vaig anar fent cosetes, però clar, quan definitivament vaig trobar que als 18 anys m'havia d'encaminar i va ser en aquell moment, no?, que decideixes tenir uns estudis, acabar-te de formar, perquè a casa sí, pots fer coses, hi ha gent que és autodidacta i pot arribar a fer coses, però amb uns estudis reglats que pots aprendre sempre és molt millor. I de fet he anat aprenent, vull dir, continuo, si hi ha un taller de gravat que per exemple m'han fet a l'escola d'art l'any passat, doncs em vaig apuntar i vaig ampliar coneixements, no? Sempre amb això sempre t'estàs formant.
Una mica pel que dius respon a la majoria d'artistes, allò de dir no se sap ben bé mai quan has començat és com algo que portes a dintre, oi?
Sí, jo crec que sí, perquè és una mica com neixen totes les aficions, no? Vull dir, és una mica, t'agrada la pintura, vas a exposicions, t'agrada el que veus i una mica intentes també reflectir-ho en un paper. Hi ha gent que no, també a mi m'agrada moltíssim la música i sóc un negat per tocar un instrument, no? Però en canvi per la pintura tenia aquesta facilitat i bueno, l'he anat desenvolupant amb els anys.
I vas entrar a l'Escola d'Art de Sant Cugat, vas estar uns anys, com van ser aquells anys d'aprenentatge aquí a l'Escola d'Art de Sant Cugat, que els nostres oients potser no ho saben, però és una escola d'un alt nivell artístic i de primeríssima fila.
Doncs aquí vaig començar amb el segon curs, perquè al tenir COU, que havia fet un COU artístic, bueno, amb una assignatura d'art, em van passar directament a segon i vaig fer el tercer, que va ser l'últim tercer curs que es va fer a l'escola d'art, i l'altre, el quart i cinquè, l'acabaves a la Llotja de Barcelona, no? Evidentment, clar, l'ambient aquí és molt més còmode desplaçar-te de Valldoreix a Sant Cugat que no fins a Barcelona, no? I bé, l'escola em va anar molt bé, vaig aprendre molt.
L'ambient, i d'aquí també han sortit molts artistes.
Uh-huh.
A Llotja, en canvi, l'ambient potser ja era molt diferent, era un ensenyament d'una altra manera, més massificat.
Bueno, sí, clar, hi havia, clar, d'un tercer amb 4 alumnes, un quart, que potser n'hi havia 20 o 25, doncs sí, hi havia molta més gent, però és que també dels companys s'han après molt. I això també ho comento a les classes que dono, no? És millor un grup de 8-10 alumnes que no un grup de 2, s'aprèn molt més. Vull dir, clar, amb un grup de 2 sí que pots estar molt més per l'alumne, però és que s'aprèn moltíssim dels companys, no? Facin bé o facin malament.
En quin sentit? Donen punts de vista diferent, potser?
No és tant opinar, no? Sinó la manera d'interpretar les coses dels companys. Vull dir, et pot servir a tu per descobrir, doncs, per exemple, això m'agrada, a veure com ho està fent, no és copiar-ho, sinó que tens d'un mateix tema que estiguin pintant uns quants alumnes, doncs hi ha moltes interpretacions, no? I al tenir diferents visions d'aquell mateix tema, doncs pot ajudar a l'alumne, doncs, a veure si li agrada més el tipus de pintura que fa el company o el que està fent ell, i decidir-se i anar cap a una o cap a l'altra. No, quan en són alumnes no, encara no parlem de temes d'estil ni coses d'aquestes, eh? Quan porten uns quants anys sí, tinc alumnes que podrien estar exposant en alguna galeria tranquil·lament, perfectament, perquè tenen una qualitat increïble.
I en canvi no ho fan, potser no estan satisfets amb el que fan.
No, clar,
és difícil.
És molt difícil.
T'ho pregunto d'una altra manera. És difícil estar satisfet amb el que un fa dins del món de l'art?
Bueno, això va una mica amb la manera de ser. Hi ha gent que és molt exigent a si mateixa i mai li agrada el que fa i en canvi ho fa bé, i hi ha gent que li agrada tot el que fa i no ho fa tan bé. Llavors és una mica la persona, ja de tot.
L'art potser també es té que deixar dormir, oi? Reposar una mica, de dir, acabar una cosa i dir, bueno, ja m'ho miraré dintre d'uns mesos, aviam com està i...
Sí, això, clar, també és un... Quan penses en una obra sí que l'has de deixar descansar i també depèn del tipus d'obra, si és figurativa o abstracta, però quan parlem d'una exposició, una exposició que pot haver-hi una temàtica o un estil comú, llavors encara és més complicat, vull dir, perquè tot ha d'anar una miqueta lligat. Vull dir, quan estàs estudiant, quan estàs aprenent, pots fer una multitud d'estils diferents perquè estàs provant, estàs investigant, però després ja quan ets, intentes ser un artista ja professional, doncs t'has de quedar una miqueta amb un estil o amb algo que et reconeguin.
I aquí és la part més difícil.
Això és molt difícil i més en el meu cas, perquè no sé si és que sóc molt inquiet, però no m'he restringit a només la pintura, i no sé si és bo o és dolent. Hi haurà molts artistes que em diran que és dolent, que, a veure, per ser pràctics és millor definir-te i que fer només dibuixos de monestir i punt, o fer només retrats i ja està, o fas només gravats. Però al meu cas, doncs, no sé, m'he complicat la vida i faig pintura a l'oli, faig dibuix a llapis, faig gravat amb diferents tècniques, faig retrats, exlibris, seqüències fotogràfiques, i intento portar-ho tot una miqueta, doncs, bueno, com puc.
I en quina et sents més còmode? Perquè alguna hi haurà que et sentis més còmode de tècnica o de forma d'expressió?
És que no, la veritat és que no t'ho sabria dir.
No m'ho sabries, curiós.
No, potser sí que n'hi ha, per exemple, n'hi ha alguna que pot ser, a veure com li diríem, el Buñuel, el director de cine, diria que són, deia que eren pel·lícules alimentícies, no? Que servien, doncs, per tenir uns ingressos, i viure d'això. Potser amb el gravat, quan no faig alguna cosa d'experimentació, que són gravats, doncs, del monestir, les masies i tal, doncs clar, és una feina com una mica més freda, que potser té una vessant més comercial, no? També amb els retrats, no? A veure, a mi m'agrada fer encàrrecs de retrats, no tinc cap inconvenient, però clar, és una feina amb què la teva creativitat, doncs, està una miqueta, doncs, tens menys marge d'acció que quan fas
vols
pintura
dir? Sí, sí, però
sí, a veure, no és el mateix quan jo faig la fotografia de la persona que he de retratar que quan em porten una fotografia petitona que volen exactament allò.
Clar, això sí, esclar, esclar. No, el punt hauria de clar, començar fent tu els retrats.
Sí que jo faig retrats dels que em sento molt orgullós i que jo he fet la fotografia i he estudiat la llum i la pose i tot, i per mi són de les obres més importants que tinc, i d'altres retrats que, bueno, que són per viure, diguem-ho claríssimament.
I et facilita, a l'hora de fer un retrat, et facilita el conèixer la persona una mica, haver parlat, haver intercanviat alguna cosa, conèixer els seus gestos, la seva expressió?
Això en el meu cas ho veig com molt utòpic. És que dels artistes hi ha com aquesta mitologia, no? I la veritat és que no, jo no ho necessito, perquè de fet ja he retratat unes quantes persones que han passat a una altra vida, i llavors els seus familiars el que volen tenir és un record d'aquella persona, i evidentment jo no les he conegut. Llavors, si la fotografia és bona, la fotografia amb la que em baso, perquè del natural no en faig cap, al ser molt realistes, doncs he de fer-ho sempre a partir d'una foto, si la fotografia és bona, tinc el 80% guanyat de que el dibuix surti bé, perquè després és posar-hi la tècnica perquè s'assembli.
No gens fàcil, de tota manera, que sàpiguen els nostres oients que no és allò de bufar i fer ampolles.
No.
Perquè és molt difícil arribar a copsar, ni que sigui, perquè ell diu que és tècnica, però en absolut, que no s'ho creguin els nostres oients.
No, és tècnica, però evidentment el retrat és el tema més difícil de tots.
Ets molt humil amb el paisatge, perquè
un paisatge
no és fàcil.
Tens marge amb un paisatge, pots fer una branca de més o de menys, però amb un retrat no. I llavors l'únic és t'has d'esforçar més.
Doncs ara aprofitem per anar a la primera música que ens ha triat l'Adolf. Ens ha triat una música que m'agradaria que presentessis tu mateix.
Bueno, és una cançó del Contracte del dibuixant, de Michael Nyman, que és un músic que m'agrada moltíssim. Es fa una mena de música, alguns li diríem minimal. Aquesta, en canvi, per exemple, potser té un to més de música clàssica, i l'he triat, bueno, a part que el Michael Nyman m'agrada moltíssim, doncs perquè és això, no? Perquè la pel·lícula també és excel·lent, del Peter Greenaway, i tracta això sobre un dibuixant i un contracte perquè faci uns dibuixos, i si no l'heu vista us la recomano.
Doncs anem a sentir-la. Doncs tornem a ser aquí amb tots vosaltres. La tècnica avui està en contra nostra, no ens ajuda gens, però continuem aquí amb l'Adolf i ens està explicant un munt de coses. Adolf, ens proposaves aquesta obra que parla dels contractes, em deies que tenia alguna relació amb els contractes que es fan als artistes. Avui dia es dona més llibertat potser que antigament als artistes quan se'ls fa un contracte, una comanda.
Bueno, és diferent. Quan hi ha una comanda, per exemple, d'un retrat, sí que quedem una mica com ha de ser, quines mides, el preu i tot això. Però això és un tracte directe, el que és el client amb l'artista. Una altra cosa, una altra mena de contracte és el que poden tenir alguns artistes amb marxants o amb galeries, que tenen l'obligació, per exemple, de només exposar per ells, i bueno, o només exposar a la ciutat de Barcelona, o quan es posin per exemple a Catalunya només pot ser a la seva galeria, i han de fer un determinat número d'obres i han de seguir un estil que és el que estan venent en aquell moment, no? Llavors això es dona, vull dir, hi ha gent que ho accepta i li va bé, hi ha gent que no ho accepta perquè no li agrada, no? Perquè els hi talla la llibertat.
Això, clar, també depèn de la personalitat de cadascú, no? És difícil obrir-se camí en el món de l'art? Creus que s'ha fet difícil o que la... No sé.
És dificilíssim.
És dificilíssim, oi?
Molt, 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 molt. Ara, a veure, hi ha coses que ajuden, no? Per exemple, que parlàvem abans, l'Associació Fira Art és un mitjà perquè t'ajuda a donar-te a conèixer i per sortir. El món de les galeries és un altre. Hi ha gent que li va bé i hi ha gent que no li agrada. Penseu que, a veure, del preu de venda públic d'un quadre que pot estar en una galeria, a l'artista de vegades no li arriba ni el 50% d'aquell preu de venda públic. Llavors hi ha artistes que això no els hi agrada i prefereixen, doncs, fer-se ells mateixos de marxant, no? I anar a sales alternatives o anar a mostres o fer-ho com o per internet, no? Vull dir, aquesta és una altra eina d'aquest segle que bueno, que està donant els seus fruits. És molt difícil vendre obra d'art a través d'internet perquè clar, les de veure, no? Una mica. però bueno, el que pot ajudar-te és que la gent vegi l'obra i t'arribin encàrrecs o que la gent s'apropi al teu estudi, doncs, per comprar alguna obra,
o gent que ja et coneix que s'apropi a tu.
Uh-huh.
Per exemple.
Sí, clar, és més fàcil.
I ja saps, aquí hi ha Identitat Som Tafaners, i dèiem, la teva primera exposició la recordes?
Sí, va ser, a veure, que no m'equivoqui l'any, però jo diria que sí, va ser el 87, la primera exposició individual, que és la que té més importància, no? Perquè de col·lectiva sí en pots fer, però aquella que exposes tu sol, aquella és molt, molt important. Va ser l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, que em van facilitar la sala i bé, va anar força bé. No, no en vendes, quan dic que va anar força bé es refereixo a que va anar-hi força gent i que les crítiques que eren bones. Evidentment, encara estava estudiant a la Llotja de Barcelona i ahir ja hi havia un poti-poti de coses, no? Llavors hi havia una mica de tot.
I no et va donar la sensació de que tothom veia les teves interioritats allà amb tots els quadres penjats?
Sí, però bé, també quan un artista, quan un escriptor fa una novel·la, doncs
també
és el mateix, no? I una mica sí, t'exposes perquè estàs ensenyant allò que tu vols, vull dir, allò que a tu t'agrada. Clar, i sí, la gent et coneix la teva manera de ser per l'obra que fas també.
Però arriba al 100% o només cadascú cops el que vol, potser, no?
Sí, això també, hi ha gent més formada i hi ha gent que menys, hi ha gent que li arriba l'art, hi ha gent que no, i que no els agrada la pintura i no hi ha cap problema, vull dir, no té per què. Hi ha gent que no li agrada el teatre i bueno, i pot ser això, que també el que són les arts plàstiques, doncs hi ha gent que no li arriba. I una altra cosa és el tema, dins de les arts plàstiques hi ha com dos mons, del tema figuratiu, el tema abstracte. Hi ha gent que no entra amb l'abstracció, no volen saber absolutament res, o el conceptual, i al revés també, hi ha gent que només li agrada l'abstracte i troben que el figuratiu, doncs, que no té sentit. Jo particularment m'agrada tot, quan veig obres d'altres artistes m'agrada valorar el realisme ben fet i m'agrada l'abstracció, fins i tot obres més conceptuals o instal·lacions.
Ja et faré una pregunta que sé que és molt difícil. Què és el que té una obra que enganxa, que comunica, i altres no? Un quadre que comuniqui, que...
Això és subjectiu, depèn de la persona que el miri, perquè a mi em poden dir moltes coses, una obra d'art em pot dir moltíssimes coses, i a la persona que tinc al costat no li pot dir res, o a lo millor la interpretació que jo faig no és la que l'artista volia. I llavors és això és molt difícil, i com a artista, doncs, no saps mai si ho estàs transmetent. A més, amb el realisme et trobes amb coses molt molt curioses, no? Quan tu fas una façana d'una casa amb una porta mig oberta i una finestra, per exemple, la gent veu una composició, unes taques i ja està, i no es plantegen més coses, no? En canvi, amb l'art abstracte sí que s'ho plantegen. Què volia dir amb aquest quadre? En canvi, amb el realisme no m'ho pregunten mai. Què vols dir amb aquest quadre? Com si allò que estic plasmant ja està, no vull dir res més. Doncs sí, per què no m'ho pregunteu? Jo vull dir que aquesta porta està oberta, doncs, perquè mentalment hi entris a dintre i et facis una idea d'aquesta façana, perquè està així desfeta, o què és el que ha viscut aquesta casa, no? I això no, amb el figuratiu no s'ho planteja la gent.
Amb la qual es demostra que sempre a l'art hi ha una part creativa que s'ha de pensar.
Sempre,
s'ha
sempre.
De pensar?
Sí, sí.
No és?
No és només mirar.
El que es veu. Alguna vegada t'ha costat desprendre't d'algun quadre, allò de me cachis, aquest l'he venut?
A veure, quan estàs treballant en aquest món, tu saps que el que estàs fent una mica és perquè se'n vagi, perquè algú se n'enamori d'ell i s'ho quedi, i llavors una mica ja ho tens present. Et pot arribar a fer ràbia amb algun quadre que l'acabes de fer i de seguir.